Verstappen encara haurà d'esperar per ser campió del món per segona vegada.
Doncs déu-n'hi-do la situació.
Sí. A més,
queda una hora,
del Japó, queda una hora, a les 10, quan es compleixin les 3 hores des de l'inici de la cursa, si no s'ha reprès es donarà igualment per acabada.
Volta i mitja han fet, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do. Bé, i en bàsquet, l'Uni Girona juga aquest vespre a la final de la Supercopa Femenina contra el València. Anem a Vitòria, Marc Mundet.
L'equip de Bernat Canot va superar a semifinals l'Araski de Vitòria en un partit molt irregular per 69-76. El tècnic urgellenc prefereix pensar en positiu a les portes del primer títol de la temporada.
Amb les alçades que estem, anem a veure el got mig ple. Hem fet coses millor que el dia de València, n'estic convençut. I anem a aquests minuts de pàjara, doncs, a minimitzar-los i millorar-los.
El rival de l'Uni avui serà el València Bàsquet, que va eliminar Perfumeries Avenida per 83-71, amb 31 punts d'Àngela Salvadores. El partit, que comença a les 8 del vespre, suposarà que tots dos es tornin a veure les cares només 5 dies després d'haver-ho fet a la Lliga en l'homenatge a Laia Palau. Allà va guanyar l'Uni i serà també l'últim partit abans de la disputa de la prèvia de l'Eurolliga aquesta setmana a França.
Gràcies, Mundet. Un últim apunt. Avui també juga el Barça a la Lliga ACB.
Sí, a la pista del Fuenlabrada, a partir d'un quart de 8 del vespre. Ahir, primera victòria de la temporada per la Penya, a casa contra el Breogán per 85-66, i en canvi, derrotes del Manresa a la pista del Betis i del Girona a la de l'Obradoiro.
Les 9 i un minut. Gràcies, Oriol. Fins ara.
Fins ara.
Aigua de Ribes patrocina el temps.
A les 9 i un minut, miro per la finestra, veig una mica de sol, els núvols hi són, però bueno, no són tan intensos. Què tal, Gori Massip? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Això serà més o menys així a tot el país durant el dia o no?
Doncs sí, de moment al matí aguantarà aquest sol, cel poc ennublat en general, però trobem alguns núvols baixos i bancs de boira fondalades de l'interior, sobretot al voltant de la Plana de Vic, Pla de Bages, Conca de Tremp, també al voltant de les muntanyes de Prades, per tant, precaució si heu d'agafar el cotxe ara, però s'aniran trencant a mesura que avanci al matí. I amb menys núvols, en general, la temperatura a primera hora ha baixat en general 2, 3, 4 graus. A la tarda creixeran noves nuvolades que descarregaran ruixats i alguna tronada, punts de muntanya de l'interior. Pirineu, Prepirineu, també cap a la serrada prelitoral i localment aniran acompanyats de tempesta. Tal com va passar ahir, podrien acabar arribant també a les comarques de la Catalunya Central i del nord de Lleida. Al migdia l'ambient serà suau, agradable, valors de temperatura entre aquests 20 i 27 graus. I la setmana començarà sense fer net. Demà dilluns repetirem sol i boires al matí i més núvols amb alguns ruixats a la tarda. Dimarts i dimecres també es mantindria aquest temps insegur. Per tant, temps lleugerament inestable la primera part d'aquesta setmana.
Gràcies, Gori. Fins ara.
Fins ara.
Ens cal menys estrès i més no res. Aigua de Ribes ha patrocinat el temps.
RAC 1. Si vibres con un gol en el Camp Nou o en Cornellà al Prat, ya seas culé o perico, tu lugar es DAZN. Disfruta de los partidos de este fin de semana del FC Barcelona y el Real Club Deportivo Español, donde y cuando quieras desde 19,99€ al mes. Culés, pericos, bienvenidos. Suscríbete en DAZN.com.
El 9 d'octubre, al Palau de la Música Catalana, gaudeix en concert de les millors bandes sonores dels superherois de Marvel i l'univers DC amb l'Orquestra Simfònica Franz Schubert Filharmonia.
Una batalla musical on repassarem la música de pel·lícules com Spider-Man, Batman, The Avengers, Wonder Woman, Hulk o Capità Amèrica, escrita per compositors com John Williams, Hans Zimmer o Danny Elfman.
Entrades ja a la venda a palaumusica.cat i a franzschubertfil.com.
Aquest mes la Vinoteca de Gourmet La Vanguardia et porta la selecció especial de Tempranillo. Tres zones diferents i l'expressivitat d'un mateix raïm a través dels grans vins. Vela de Ribera del Duero, Finca Sobreño, Crianza de Toro i el Rioja Vega Edición Limitada. Sis vins negres valorats en 75 euros, ara per només 45. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Arabing.
RAC+1 Podcast.
RAC més 1 i Gosbius conviden a fer festa amb Animals de Companyia, un podcast amb informació i consells per mantenir els vostres animals amb una dieta sana i equilibrada.
Esbrinar-ho i donar-los allò que necessiten per ser feliços només depèn de tu.
Cada 15 dies, el diumenge, descobriu amb Bàrbara Julve com entendre millor el comportament dels vostres animals de companyia.
Amb l'ajuda d'experts, desvelarem què s'amaga darrere de situacions que ens treuen de polleguera per millorar la convivència amb els nostres companys animals.
Una guia per millorar la relació i comunicació amb els vostres animals de companyia.
Aprendrem a observar i a veure què ens diuen.
Escolteu a rac1.cat i a l'app de RAC1. Amb la col·laboració de Gosby.
RAC més 1.
Tots som
més
1. El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Via lliure. Amb Xavi Bundó.
Les 9 i 5 minuts.
Probablement, a principi de setmana, doncs, tindrem aquest govern configurat i el presentarem.
Fins ara, el president aragonès no ens ha contactat i, per tant, ara mateix el que té és un govern sostingut per 33 diputats i diputades.
Reitero el meu oferiment a seure i enraonar.
Hi ha moltes coses que el Partit Socialista hauria de fer abans de que nosaltres puguem considerar que efectivament s'ha compromès.
Hi ha dues possibilitats, o qüestió de confiança o eleccions.
Amb aquesta decisió es tanca una etapa que, d'alguna manera, potser sí que ara podem dir que el procés definitivament s'ha tancat.
A les 9 i 6 minuts, mira, ara que sentíem la música de la nova música del Super 3, hi ha molts pares que estan i nens que estan pendents del que passi demà. Què tal, Joan Caral? Bon dia.
Pendent del Super 3.
Home, no és el més important potser del país, però...
No.
Compte.
No, ostres. Divendres van tenir un Super 3.
Divendres van tenir un Super 3, i tal, que van tenir un Super 3.
Sí, mira, sí.
Déu-n'hi-do. Què tal, Manel Manchón? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Avui
bon
també
dia.
Ens acompanya a la distància des de Madrid la Tània Tàpia. Què tal, Tània? Bon dia.
Què tal? Bon dia. A la distància, però amb ull posat a Catalunya, que això és un serial que no et pots desenganxar ni un moment, eh?
Home, t'ho diràs.
És al·lucinant el que s'ha viscut les darreres hores.
Ara m'explicaràs també com s'ha viscut des de Madrid. També ens acompanya a la distància el Ferran Casas. Com estàs, Ferran? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
No ho dic de... Escolta, una cosa, abans que ens posem a parlar del tema polític, sí. D'aquí a 10 minutets tindrem Salvador Illa, el primer secretari del PSC, el líder de l'oposició, i qui podria tenir un paper central en la política catalana en breu. Veurem si el pot tenir, que la vol tenir, no hi ha cap dubte. Que la pugui acabar tenint és una altra qüestió. Però res, només un apunt, ara que fèiem la broma això del Super 3, perquè sentíem la música. Crec que no és una qüestió gens menor el que està a punt de passar a partir de dilluns. Tothom que com la Tània, segurament, no sé si tant el Ferran, a la seva època, anys 90, de criatures o ja d'adolescents, van tenir un referent com va ser el Club Super 3 en el seu dia, tota aquella generació, aquella eina va ser importantíssima per l'entrada del català i de la normalització de determinades capes, com és la de les criatures i la dels adolescents. Això amb xifres, ara mateix, és evident que s'ha perdut. A Televisió de Catalunya. S'ha perdut. Durant 5, 6, 7, 10 anys hi ha hagut una pèrdua d'audiència enorme i sobretot més que de l'audiència, de la influència sobre les criatures. I ara tothom que tingui criatures i m'estigui sentint aquesta hora del matí i hem demanat també que ens donin les seves opinions sobre això perquè en parlarem a quarts de 12, s'ha trobat durant un temps que probablement el reducte en què s'havia convertit el Super 3 com a espai d'imaginari col·lectiu infantil en català havia no sé si ha renunciat o havia desaparegut, o pràcticament desaparegut. L'audiència és evident que és baixíssima fins ara, en aquests moments. És per sota de l'1%, un 0,4, em sembla, aquest any 2022, un 0,5. Quan havia tingut, en alguns moments dels anys 90, evidentment la situació era radicalment diferent, una penetració en el públic infantil del 90-95% de share en el públic infantil, que era una barbaritat. I això configura escenaris, configura universos i té efectes directes sobre aquest imaginari, sobre com juguen els nens, en quin idioma ho fan, en quin idioma pensen, no? I això ha coincidit en el temps amb una pèrdua del català a les escoles, en les edats infantils, etc. Ara, més o menys, segons alguns dels informes que manega la Generalitat de Catalunya, el 20% de les criatures a l'escola parlen en català, als patis. I això són 13 punts menys que fa una dècada i mitja. Per tant, aquí hi ha hagut una pèrdua, segurament no només atribuïble a la pèrdua del Club Super 3, sinó a moltes altres coses, però que també hi té un paper important. I demà es reinicia tot això i veurem si troben la tecla adequada. Crec que el Ferran anava a dir alguna cosa sobre això. Ferran.
Sí, no, vull dir, segur que després heu dit que fareu una taula, no?, que
sí. Era
el Pol Cruz i altres persones, doncs, que en saben molt més que jo. Però amb això, no?, veient una mica i... En tu també he treballat una miqueta. Jo crec que hi ha hagut una conjunció astral diabòlica, no? Que és, per una banda, doncs una desinversió molt forta per part de la CCMA amb aquesta aposta per continguts que històricament havia tingut, i que això té a veure sobretot amb el moment de les retallades i de la crisi econòmica de l'any 2008 i les retallades que es fan al 2010. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals té pràcticament una aportació del govern que és 100 milions d'euros inferior a la de fa 10 o 15 anys. Això sumat també a un descens de la facturació publicitària, perquè el pastís publicitari s'ha repartit d'una forma diferent. Per tant, d'una banda hi ha aquesta manca de diners, de recursos, i d'altra banda hi ha un canvi d'hàbits en el consum. Tu parlaves dels anys 90, als anys 90 hi havia televisió analògica i després televisió de TDT.
Clar.
Ara, el gran error que cometria, i que pel que sabem no cometrà la CCMA, és posar tots els ous a la cistella de la TDT, a la cistella de la televisió convencional, no? Perquè si nosaltres cada cop la veiem menys, és evident que les noves generacions, els nens, encara la veuen menys i van a altres recursos, sigui TikTok, sigui Instagram, en el cas dels adolescents, sigui els canals de YouTube. Per tant, això té sentit no com a canal de TDT, aquest Club Super 3, sinó com un generador de continguts que pugui inundar totes les xarxes on estan els nens i on està el jovent, no? I jo crec que la transformació digital de la CCMA ha d'apuntar cap aquí, no cap a fer només un bon producte televisiu i que la gent et vingui a buscar, sinó anar a buscar la gent, anar a buscar els consumidors, anar a buscar els usuaris, en aquest cas, doncs, els més petits, els nens i els adolescents, on són ells.
Només un apunt sobre això, perquè abans hem fet la crida també, perquè ens agradaria sentir les famílies. O sigui, sobre això que ha passat aquesta última mitja dècada o dècada sencera, si heu trobat a faltar continguts audiovisuals en català per les criatures, i com ho heu fet? Hi ha gent que ha fet activisme lingüístic d'anar, diguem-ne, a la zona fosca de la xarxa per descarregar-se episodis de quan ells eren petits per poder-li passar els crios, perquè consideraven que el que hi havia, l'oferta que hi havia, no era suficient, no? Bé, si voleu enviar notes de veu, de veure què és el que heu fet i com us heu trobat i com ho heu vist tot aquest temps, teniu el WhatsApp del Via Lliure al 606 25 64 39 per donar la vostra opinió o el vostre cas, i n'escoltarem alguns d'aquests àudios a partir de quarts de 12 del matí, o també comentar-ho a través de Twitter. No sé si algú vol fer algun apunt, i si no, obrim via la plana política.
Sí.
Tània.
Jo sobre això sí que volia fer un apunt, perquè aquest matí quan ens sentíem al davantal, realment jo soc generació Super 3 100%, perquè soc de l'any 83 nascuda, i això, aquesta reflexió que feia sobre la incidència i l'entrada del català. A casa, la meva família en sencera és d'un poble de Granada, som castellanoparlants. Sempre s'ha vist el Club Super 3. O sigui, era una eina brutal de normalització lingüística de l'entrada del català a les cases, perquè els nens volien veure l'Arare, perquè els nens volien veure Doraemon. O sigui, és veritat que la nostàlgia que em genera quan ara parlem d'aquest Super 3, el llistó el tenen molt alt per tot això que ha explicat el Ferran. La circumstància ara és molt diferent, però la feina que va fer el Super 3 en el els anys 90 va ser al·lucinant. Per tant, els desitjo tota la sort del món per intentar, en una altra època, res comparable, però sí arribar i ser la companyia que va ser per als nens dels 90.
A veure si troben la tecla adequada, com deien, que no és gens fàcil. Bé, pràcticament un quart de 10 del matí. De seguida saludarem el primer secretari del PSC, Salvador Illa. Veurem quina és l'opinió que té sobre la situació política actual, però abans deixeu-me saber la vostra. Començo amb el Joan Caral. Després de tot el que ha passat avui, és veritat que... Mira, no sé si té manera el Cesc Giró a Sant Jaume. Crec que hi és. Cesc, bon dia.
Hola, bon dia, Xavi.
Perquè d'aquí a mitja hora és previst que torni a aparèixer el president de la Generalitat per seguir treballant en la configuració del nou govern, quan avui hi ha uns quants analistes que apunten, ara també en parlarem, que no està sent, que està sent una mica més difícil del que pensaven configurar el nou executiu.
En principi, fonts de govern apuntaven ahir que arribaria a 9:45, que avui, aquí, fa uns moments, ens han dit que potser fins i tot es podria avançar una mica. Per tant, el president Pere Aragonès, que si vol posar ben d'hora, treballa avui també per la composició d'aquest nou govern. De moment ho farà sol. Ens diuen també que la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, que l'ha estat acompanyant, ahir ho vam veure, no?, en tota aquesta configuració, redefinició del nou executiu després de la marxa de Junts, arribarà una mica més tard. Per tant, avui començarà, doncs, aquests treballs Pere Aragonès sol aquí a Palau de la Generalitat. Els terminis sembla que no serien tan breus com en un principi ens havien comentat. Ahir algunes fonts apuntaven que aquesta mateixa tarda ja podríem tenir el paquet complet dels nous consellers que substituiran a les carteres que Junts ha deixat vacants al govern. Sembla, doncs, però, que això podria anar una mica més enllà. Un dels elements que ens agafem per dir-ho és perquè fonts del govern apunten que fins de la setmana que ve, o sigui, fins a principis d'aquesta setmana que entrarem ara, el DOC, el Document Oficial d'Agenda de Catalunya, no publicarà el cessament dels consellers sortint.
Per tant, avui no, doncs, Cesc, ja ho descartem que avui es publiqui.
Avui, en principi, no seria el dia que es publicaria això. Fonts del govern apunten que seria ja partida de dilluns, diuen, a principis de la setmana que ve. Per tant, aquest seria un element que ens indica que això podria anar una mica per llarg. El que sí que ens diuen des de govern és que un cop es tinguin tots els consellers, s'intentarà comunicar de cop, és a dir, que hi hagi un sol comunicat amb tota la relació de consellers. Volen evitar una miqueta que vagin sortint un nom darrere l'altre a través de filtracions. Volem si això s'aconsegueix. És difícil en aquestes situacions perquè tothom, d'alguna manera o altra, doncs, intentarà potser anar filtrant, no?, des de diversos punts de vista, doncs, el nom dels consellers, però el que vol intentar el govern és evitar que hi hagin aquestes filtracions i, per tant, comunicar els relleus doncs, en un mateix comunicat.
Perfecte, gràcies, Cesc. Fins ara.
Fins ara.
Ferran, tens alguna cosa?
Ostres, per on començo?
No, però no, t'ha dit per les filtracions, si tens ja noms de consellers.
No. La veritat és que hi ha molt hermetisme i que asseguren que no hi ha res tancat. Estic d'acord amb el que comentava el Cesc, és absolutament encertat. Normalment els governs surten de dues maneres. O si es porten de forma discreta i resol ràpid la situació, doncs es comuniquen de cop, i si no, hi ha aquell gota a gota de filtracions d'ara un nom i ara un altre, que de fet és el que va passar amb el darrer govern de Pere Aragonès. El que sí que sabem és que fa uns dies que hi treballen, fa uns dies que des del Departament de la Presidència s'està treballant ja en els noms, en els perfils, i també tenir activats, diguéssim, els resorts per passar també càrrecs eventuals i de gabinets d'una conselleria a l'altra. És a dir, no, fins a última hora el govern i el Palau de la Generalitat van treballar amb els dos escenaris, no? Amb l'escenari de que Junts es quedés al govern i que, per tant, s'havia de reemprendre la negociació dels tres punts famosos que Junts assegura que s'ha incomplert l'acord de govern, i l'escenari d'una sortida.
Val. Ara us anava a demanar que em féssiu un primer anàlisi de la situació, però és que ja tenim en línia un dels protagonistes de la jornada, sens dubte, com és el primer secretari del PSC, cap de l'oposició del Parlament de Catalunya, el senyor Salvador Illa. Senyor Illa, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
I moltes gràcies per atendre'ns a aquesta hora del matí. Bé, ahir sentíem a Oriol Junqueras dient a la roda de premsa després de l'executiva d'Esquerra Republicana, dient que pràcticament que prefereix prorrogar els comptes abans que acceptar o negociar el suport del Partit dels Socialistes de Catalunya. No sé si insisteix a estendre-hi la mà malgrat aquestes paraules.
Jo no valio posició del meu grup parlamentari, del meu partit. Nosaltres intentem tenir una mica de conducta política coherent, basada en les nostres conviccions, en el que creiem que cal fer ara, que és sobretot política útil, és a dir, política constructiva, respectuosa i creïble, i ens sembla que totes les administracions i tots els governs necessiten, en el moment en què vivim, que és un moment molt complex, on hi ha un moment generalitzat del cost de la vida, que fa que molts ciutadans doncs, hagin de rebre suport dels governs per no quedar endarrere, doncs el que s'ha de fer és aprovar pressupostos. És més, el pressupost de la Generalitat compta enguany amb 3.098 milions més de majors ingressos. Seria una responsabilitat no incorporar-los. Nosaltres, no arran del que ha passat aquesta darrera setmana, sinó ja a finals d'agost i durant tot el mes de setembre, i fins i tot en el debat d'orientació de política general, hem expressat aquesta convicció i ens hem ofert a poder enraonar i a poder contribuir a que hi hagi uns pressupostos amb el suport més ampli possible. Aquesta és la nostra posició. El senyor Junqueras caldrà preguntar-li per què li sembla que és millor aprovar els pressupostos. En fi, no ho sé jo, això, però nosaltres mantenim la nostra posició.
Li demanaré una cosa, senyor Illa, que no sé si es pot acostar una mica al micròfon, perquè el sentim a una certa distància.
Sí.
Mirarem a veure si el podem sentir un palet millor. I a veure si podem millorar una mica d'aquest so. Se'l sent bé, però se'l sent una mica lluny. Bé, li anava a preguntar sobre això que ens deia. Llavors, estaria disposat el PSC a donar carta blanca als comptes, és a dir, aprovar sense una negociació prèvia?
No. Jo el que estic dient és que estem disposats a enraonar, a seure, i a que hi hagi una posada en comú de quines han de ser les prioritats en aquest moment de Catalunya i, naturalment, a negociar-los. I a mi em sembla, a més que s'hauria d'obrir altres grups, no només a nosaltres, i insisteixo, crec que convé tenir els pressupostos amb el suport més ampli possible. No? Cartes blanques no crec que sigui raonable. No? Jo crec que si volem fer els pressupostos de país, hem d'escoltar les diferents sensibilitats que hi ha en el país i seure i fer un exercici de síntesi. No?
Podria anar aquest acord de pressupostos, si s'avingués Esquerra Republicana a negociar-los amb vostès, lligat a un acord dels comptes espanyols?
Jo crec que són coses diferents, no? Jo el plantejament que faig a tot arreu és el mateix, és a dir, jo crec que a tot arreu els partits que practiquin política útil i que vulguin ser responsables s'han d'obrir en raonar sobre els comptes, no? Però té la seva dinàmica de negociació els pressupostos generals de l'Estat i els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, que és on jo puc incidir a través del nostre grup parlamentari, en ser de la seva dinàmica, i jo el que proposo aquí, i que jo vaig proposar-ho a l'exercici pressupostari passat, i ho he reiterat ara, doncs és que estem oberts a enraonar-ho i a veure si som capaços de fer uns pressupostos, insisteixo, amb el suport més ampli possible. Crec que és sincerament el que avui convé al país.
Hem sentit en les últimes hores diverses forces polítiques demanant eleccions o qüestions de confiança, com per exemple Junts per Catalunya demana o una cosa o l'altra, la CUP demana directament una qüestió de confiança, Partit Popular, Ciutadans demanen eleccions, perquè després d'una crisi com s'ha produït en aquest govern, la minoria absoluta amb què es governa és molt delicada i d'alguna manera venen a argumentar que el que cal és que la població, el país, decideixi quines són les majories que poden conformar un govern que sigui estable i fort. Vostè hi està d'acord en aquesta posició?
Jo no tinc cap pressa per res i preferiria que Catalunya tingués un govern fort i estable, que pogués governar. Ahir crec que es feia 500 dies de la presa de possessió, sí, del senyor Aragonès com a president de la Generalitat. Aquests 500 darrers dies a Catalunya no hem tingut un govern fort, no hem tingut un govern estable, hem tingut un govern dèbil i un govern inestable. A mi això no m'agrada, no tinc cap pressa. I el que vull fer ara és escoltar què fa el senyor Aragonès. Ell, efectivament, després de tres debats va obtenir una investidura amb el suport de 74 diputats. En aquest moment té un suport, sembla ser, només del seu grup, de 33 diputats. Un grup, per l'altra part, que no és el que té més suport popular en el Parlament de Catalunya, ara ells segueixen el president de la Generalitat. Jo vull escoltar quin plantejament fa, bàsicament que ens digui què vol fer i com ho vol fer, no? I a partir d'aquí anirem prenent les decisions, però jo no tinc cap pressa de res.
Hi ha molta gent que s'ha recordat després de la trencadissa dins del govern de la Generalitat de Catalunya d'una fórmula de govern que va haver-hi a Catalunya a l'inici dels 2000, com és el tripartit, amb el Partit dels Socialistes en aquell cas com a primera força, però amb el suport d'Esquerra Republicana i Iniciativa en aquells moments, i ara hi ha tres forces que són hereves d'aquella circumstància. Algunes són directament els mateixos partits, com és PSC i Esquerra Republicana, Republicana i una altra que, en certa manera, és hereva del que va significar Iniciativa per Catalunya. Una reedició del tripartit és una possibilitat, senyor Illa, que s'ha plantejat en alguns moments vostè personalment?
No, jo des de aquests darrers 500 dies, des de que va prendre possessió el senyor Aragonès com a president de la Generalitat, el que he estat intentant fer és construir una alternativa. Crec que és el que em tocava fer com a cap de l'oposició, és assenyalar que hi ha un altre camí, un camí diferent de fer les coses, un camí on hi cabem tots els catalans, respectuós en totes les maneres de pensar, que cerca el consens i el retrobament dels catalans i el consens en alguns temes essencials en aquest moment, des del meu punt de vista almenys, no? I seguiré fent això, construir una alternativa. Ara, la construcció d'una alternativa, des del meu punt de vista, o tal com nosaltres ho entenem, no ens impedeix estendre la mà i arribar a acords en allò que entenguem que ajuda a Catalunya. Jo no estic tant en una clau d'ajudar el govern del senyor Aragonès o de rescatar el govern del senyor Aragonès, sinó estic en una clau d'ajudar els catalans i de rescatar els catalans. I, per exemple, penso que seria un enorme perjudici per Catalunya no disposar d'uns pressupostos en temps i forma. No? Però jo seguiré treballant en la construcció d'una alternativa, sense presses, amb serenitat, perquè quan arribi un moment els catalans optin i escollin allò que creguin que sigui més convenient per dirigir Catalunya.
Sentíem ahir Alberto Núñez Feijóo, ara que deia això de rescatar l'independentisme, que deia que vostè està apuntalant, de fet és una de les tesis que veiem a determinada premsa de Madrid, que està apuntalant l'independentisme. Què n'opina d'això?
No, jo intento apuntalar Catalunya. Jo intento guiar-me per allò que és bo pels catalans i per les catalanes. És més, dic més, penso que un dels errors greus que s'han comès i que ens han portat on som és que els partits del govern han pensat més en si mateixos i en els seus interessos electorals i de partit que en els interessos dels catalans, perquè si no haguessin deixat el país sense uns pressupostos encarrilats, tenim encara el més que ve a Viguera i la situació en què l'han deixat. Jo intento no guiar-me per aquest principi i intento, això sí, treballar pel que crec que és millor per Catalunya, pensant en això més que no, que em pot convenir a mi mateix. Per tant, no apuntar-ho més que a Catalunya i no tinc cap interès en apuntar el govern del senyor Aragonès.
Evidentment, les relacions entre l'actual govern de Catalunya, d'Esquerra Republicana i el Partit Socialista, tant a Catalunya com a Espanya, són intenses, s'han produït negociacions, s'han produït acords en matèria de pressupostos, precisament al govern espanyol o en d'altres matèries. Per tant, diguem-ne que les condicions per negociar ja han existit fins ara. Per tant, això podria seguir succeint. El que passa és que, almenys sentíem ahir Oriol Junqueras dient que el que ha de fer, entre altres coses, el PSC és facilitar, o el govern espanyol a través del Partit Socialista, és facilitar algunes de les demandes que ha fet a través també de la taula de diàleg Esquerra Republicana o el govern de Catalunya, com són reformes des del punt de vista legal per el delicte de sedició o per facilitar en determinats casos que la judicialització del que ha estat el procés polític es suavitzi, diguem-ne. Això hi ha bastant camí per recórrer, senyor Illa.
Primer que hem de fer és complir els acords als que arribem, no? Jo parlo molt de ser creïbles en política, no? L'acord al que vam arribar el PSOE, el PSC i Esquerra Republicana en ocasió de la investidura de Pedro Sánchez a finals del 2019, desembre del 2019, comportava un procés de diàleg amb tres potes. Comissió bilateral, prevista la legislació vigent, s'ha posat en marxa, taula de governs, que era un instrument innovador, s'ha posat en marxa, i potenciació de la taula de partits, que havia arrencat el president Torra, no? No s'ha posat en marxa. Per tant, jo el primer que reclamo és ser creïbles, ser serios. Si arribem a un acord, posar-lo en marxa, i és una demanda que he fet de forma reiterada. A partir d'aquí, sobre el que vostè em demana d'actualització d'algunes parts del Codi Penal, això el president Sánchez s'hi va comprometre en el seu discurs d'investidura, i jo conec que el president Sánchez és un home que té per costum complir els seus compromisos. Va a dir que aquesta és una decisió que haurà de prendre el Congrés dels Diputats i, per tant, s'haurà de treballar perquè hi hagi una majoria suficient per tirar endavant. No? Nosaltres sempre ens hem manifestat a favor de prendre nota del que va passar i d'incorporar l'experiència del que va passar per actualitzar alguns tipus penals i, a més també fer-ho mirant el dret penal comparat, és a dir, mirant què passa a altres països d'Europa. No? En aquest sentit, nosaltres tenim la porta oberta en raonar-hi. No? I el que li deia ara, el primer punt és complir el que vam acordar i obrir una taula de diàleg entre catalans, que jo crec que és una pota essencial d'aquest exercici de diàleg
que hem de fer.
Deia, en el cas de la Generalitat no han complert amb la seva paraula d'obrir aquesta taula de negociació dels catalans, però en canvi deia, però en el cas de Pedro Sánchez, sé que és un home de paraula, però vaja, es produeix en el mateix moment l'acord. I en aquest cas el compromís de Pedro Sánchez al voltant de la qüestió de la sedició. En parlava de, fins i tot també de les majories. No hi ha una majoria al Congrés dels Diputats que podria aprovar això, precisament, que és la majoria de la investidura?
Bueno, no sé, bueno, és el que s'ha de treballar. Aquí s'ha de veure el text concret i s'ha de treballar en aquest sentit, no? I els compromisos d'investidura són per tota la investidura, queda encara un any de legislatura i jo, insisteixo, tinc confiança i, si m'ho permet, també crec que ha quedat acreditada la voluntat del govern de Pedro Sánchez i dels socialistes en general de treballar pel retrobament i de treballar per mirar endavant i no quedar encalats en el passat, no? Crec que això ha quedat força acreditat a través de diferents mesures que s'han pres. No?
Respecte al que sentíem ahir d'Oriol Junqueras, mira, per als oients que no ho hagin sentit, sentirem un dels documents de veu d'Oriol Junqueras ahir en aquesta roda de premsa d'Esquerra Republicana.
Hi ha moltes coses que el Partit Socialista hauria de fer en l'àmbit de la lluita contra la repressió, en la defensa d'un exercici d'una democràcia plena, abans de que nosaltres puguem considerar que efectivament s'ha compromès de manera correcta i de manera adequada i de manera contundent en la lluita contra la repressió.
Va arribar a dir Oriol Junqueras que alguns dirigents socialistes se li van encetar les mans d'aplaudir amb la seva entrada a la presó. En la relació amb Esquerra Republicana en aquests moments, i en particular amb Oriol Junqueras, hi ha un factor més emocional que de diferència ideològica? Ho explica Lola García, avui fa aquest anunci.
Miri, molt clarament, el Partit Socialista sempre ha treballat per defensar l'estat de dret, no dona lliçons i no en rep de ningú. Crec que queda clar.
No accepta lliçons d'Oriol Junqueras?
Nosaltres no donem lliçons, però no acceptem de ningú. Hem treballat sempre per respectar l'estat de dret. No donem lliçons, no ens en dona ningú. I treballem per superar el ressentiment. No sé si m'entén.
Vostè quina relació té amb Oriol Junqueras, senyor Illa?
Jo tinc bona relació amb tothom. Però no dono lliçons ni n'accepto.
Li va saber greu el que va sentir ahir d'Oriol Junqueras?
No, jo tinc bona relació amb tothom, no dono lliçons, no n'accepto.
D'acord, la cara clar, em sembla. En cas que algun partit plantegés una moció de censura, senyor Illa, vostè es plantejaria donar-li suport?
No, jo penso que... vull ser molt clar amb això, Miri, a mi possiblement podria algú pensar que ens aniria bé que hi hagués eleccions. Jo crec que en aquest moment l'interès màxim que hem de tenir és fer allò que convingui al país, no que ens convingui a nosaltres com a formacions polítiques. Jo penso que en aquest moment el repte més important que hi ha a la política catalana en aquest precís moment és treballar perquè hi hagi uns pressupostos amb un suport ampli. Jo amb això hi estic disposat. I no sé si m'afavoreix molt, no sé si m'afavoreix poc, però estic convençut que és el que li convé a Catalunya, perquè hi ha 3.098 milions de majors ingressos que hem de veure on els posem, si a la sanitat, si a majors polítiques socials, si a reforçar l'Estat algunes prestacions socials, si a reactivar alguns aspectes de la nostra economia. Jo estic disposat a tenir aquest debat, aquesta negociació, a fer-ho de forma honesta, anar en sèrio perquè tiri endavant. Jo estic en aquest moment centrat en això. A partir d'aquí ja veurem com van les coses. El senyor Aragonès doncs, ha de dir què vol fer, com ho vol fer, tenint en compte naturalment els suports que té, i ja prenem les decisions que haguem de prendre, però en aquest moment jo no estic pensant ni en una moció de censura, ni en un escenari electoral, ni en les eleccions municipals, ni en res més que no sigui com podem contribuir a que en uns mesos que venen, que no seran senzills, podem fer les coses més fàcils pels ciutadans de Catalunya. Crec que és el que hauríem de fer tots. No? D'això jo en dic política útil.
I en el cas que no hi hagi aquesta pròrroga de pressupostos, què farà, senyor Illa?
Bueno, veurem. No,
si en cas que no, perdó, en cas que no hi ha aprovació de pressupostos, volia dir, en cas que hi hagi pròrroga.
Jo crec que això seria un escenari francament molt irresponsable per part de qui prengui aquesta decisió, sobretot quan hi ha un oferiment que ben asseguro que és sincer per part nostra de poder seure i poder enraonar-ho. No vull anticipar aconteixements, ja veurem com van les coses, però francament en aquest moment se'm fa difícil pensar que aquest escenari sigui un escenari viable i que, diguem-ne, es posi seriosament damunt de la taula per part d'alguns responsables polítiques. Se'm fa francament difícil de creure-ho.
Amb el que va succeir divendres, senyor Illa, el procés, com l'havíem conegut, el procés que es va viure a Catalunya des del 2012, ha mort?
Jo no m'agrada massa utilitzar expressions d'aquest tipus, perquè No, poden ser fins i tot, algú es pot entendre com ofensives. Jo no m'expressaria així. Jo penso que és un fet molt significatiu el que va passar divendres passat, no? No me n'alegro que es trenqués un govern a Catalunya com es va trencar, no? Penso que encara hi ha, doncs, una part molt important de la ciutadania de Catalunya que segueix pensant que el millor que podria passar-nos és tenir un horitzó d'independència de Catalunya. Jo això no ho comparteixo, no? Soc respectuós amb els que pensen això. Sí que veig cada vegada més, ahir era Berga i jo, i em reunia amb empresaris de Berga, l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà, i amb altres comerciants de la zona, i sí que veig cada vegada un major número de ciutadans que el que volen és que centrem les energies en resoldre problemes concrets en què es troben ara ells, no? Per exemple, ahir ens anunciaven un tap administratiu molt important a Catalunya, no? En matèria de permisos per en fi, de gent que vol ampliar els seus negocis, de gent que vol posar energies renovables, en fi, doncs la gent et demana, escolti, centrin-se en això, sisplau, centrin-se en agilitzar els tràmits administratius, centrin-se en posar les energies en resoldre problemes amb els que ens trobem en el dia a dia, com podem generar major prosperitat, en aquest cas, a la comarca del Berguedà, no? Jo això sí que m'ho trobo, no? I per tant, jo vull centrar-me més en això. No m'agrada utilitzar expressions grandiloqüents, si s'ha acabat, ha mort no sé què, sí que veig, això sí, doncs una gent que demana que ens centrem molt més en el futur i molt menys en el passat, no?
I en aquest aspecte això no obre un escenari en què determinades relacions polítiques entre partits que semblaven impossibles durant aquests últims 10 anys canviïn? Això vol dir, evidentment, també el PSC a l'entorn dels partits independentistes, o a la inversa?
Bueno, és que això nosaltres no ens hi hem negat mai. Fixi's, aquesta mateixa legislatura, les dues coses més rellevants que crec jo, o les més rellevants que s'han fet i que tothom en vol treure pit i que al final han sigut un exercici d'entesa al Parlament de Catalunya, ha sigut la renovació de 112 càrrecs institucionals i la llei d'ús de llengües oficials a l'ensenyament obligatori a Catalunya. I han sigut un exercici de posar-nos d'acord formacions polítiques que tenim maneres de pensar molt diferents. No ens hi hem negat mai, això, nosaltres. Jo ara no sé si faig bé recordar-li que a mi se'm va posar un cordó sanitari després de les últimes eleccions autonòmiques, però jo no ho vaig posar a ningú. I m'he assegut amb tothom que m'ho ha demanat i entès sempre que des de la discrepància, important discrepància en moltes coses, en concret en quines relacions hem de tenir amb la resta d'Espanya i amb la resta d'Europa, jo no m'he negat mai a enraonar, fixi's, sobre pressupostos, sobre renovació de càrrecs, sobre ús de llengües oficials a l'ensenyament obligatori, o sobre energies renovables, o sobre llei forestal, o sobre el que convingui. Nosaltres en aquest sentit hem estat sempre disposats i seguim estant disposats, i sí, penso que divendres passat, el que va passar divendres passat, doncs, potser sí que ajudarà a que aquest exercici que ja hem anat practicant el puguem practicar amb molta més normalitat, no?
Crec que la Tània Tàpia tenia alguna pregunta que ens ho ha demanat. A veure si la Tània vol fer una pregunta, sisplau, Tània.
Sí, molt ràpidament. La primera és de sí o no, pràcticament. És si s'esperava el resultat de la consulta del divendres. I la segona és si ha parlat amb Pedro Sánchez sobre la situació que sobre Catalunya i si en aquest sentit hi ha hagut unitat en el plantejament, perquè ell el vam sentir de seguida pocs minuts després del resultat estenent la mà, aquesta advocació per l'estabilitat. Si pensen igual o si han hagut de negociar aquest plantejament comú?
Sobre el primer, no. No, es feia molt difícil fer un pronòstic perquè jo no conec bé Junts per Catalunya, les seves dinàmiques internes, i a més, en fi, jo que sí que vull aprofitar la seva pregunta per manifestar el meu màxim respecte pels processos de decisió de totes les formacions polítiques, en concret en aquest cas de Junts per Catalunya. Sobre un segon, sí que parlo amb el president del govern i parlo amb molta fluïdesa i compartim el diagnòstic sobre el que està passant a Catalunya i també el que m'hi emprendre, i aquests dies he tingut una comunicació molt fluïda. És habitual que m'hi tingui, però aquest gest ha sigut especialment fluïda amb el president del govern.
Ferran.
Sí, senyor Illa, jo li voldria fer una pregunta. Vostè ha parlat de que després de les eleccions darreres al Parlament de Catalunya hi va haver una mena de cordó sanitari cap al PSC. Això pot ser discutible, pot ser cert. On sí que no hi va ser a les eleccions, després de les eleccions municipals de 2019, on vostès, amb aquesta màxima seva de fer pactes que siguin útils per la ciutadania, doncs van fer acords amb Esquerra Republicana, amb alguns ajuntaments, amb altres amb Junts, a la Diputació de Barcelona amb Junts. Creu que l'escenari, és a dir, aquesta nova era que s'obre, com a mínim, fins a les eleccions municipals, perquè el president de la Generalitat diu que no té la intenció d'avançar les eleccions, els hi complica aquest escenari d'acords municipals, sobretot amb Junts?
És a dir, que hi hagi com una radicalització del discurs de Junts que impedeixi, per exemple, reeditar l'acord de la Diputació de Barcelona?
Això no dependrà més de nosaltres. Per part nostra no hi ha cap problema. Nosaltres, a més a més, penso que seria, francament, i dic, un error extendre aquestes dinàmiques en un municipal on hi ha plantejaments molt diferents i on les dinàmiques de cada ciutat, de cada poble, de cada comarca, doncs a vegades presenten diferències notables. No? Nosaltres, en aquest sentit, donem molta autonomia als nostres representants a cada lloc, i jo penso que seria un error fer aquests acords molt dirigits des de les cúpules del partit, sinó donar llibertat perquè els diferents representants que tenim al territori puguin fer aquests acords que siguin millor, pensant en la ciutat. Per exemple, a Sant Cugat nosaltres tenim un acord amb Esquerra Republicana i amb la CUP, però la Diputació de Barcelona amb Junts per Catalunya, i altres indrets amb Junts per Catalunya, amb altres llocs, doncs, en fi, amb diferents formacions polítiques, amb els comuns, no? Jo crec que aquesta és una riquesa que expressa la complexitat i alhora la pluralitat de maneres de fer que hi ha al territori de Catalunya, no?
El Manchón, crec que també, és que ara tothom ha aixecat la mà. Sí, disculpi, no. Senyor Illa, ho acabarem aquí, sí, però...
Molt el Manchón. Ràpid, senyor Illa, bon dia.
Jo
li volia preguntar si tem o considera que pot haver... Vostè està intentant bastir una alternativa a Catalunya com a presidenciable a la Generalitat. Si tem que la política espanyola el pugui condicionar, com ha passat en el passat amb el PSC, que intentant doncs, beneficiar o, en tot cas, ajudar a un govern espanyol socialista, la peça del PSC es pugui veure sacrificada, i li dic a curt i a mig termini, donat que vostè està intentant doncs, bastir, com deia, aquesta alternativa, i des de fa mesos voltant per tot el territori.
No em preocupa i dic amb tota claredat, no passarà això. Nosaltres aquí estem en la construcció d'una alternativa, és el nostre deure democràtic. Com a cap de l'oposició sento que és el que he de fer i no tinc cap preocupació pel que vostè em manifesta.
I Joan Caral, una darrera pregunta, va.
Una pregunta que sembla que té mala idea, però no en té. A veure, quin és el grau de dependència del PSC del PSOE? I li dic el grau d'autonomia, digue-li com vulgui, no li dic independència, dic autonomia. I amb un punt concret, en el tema dels pressupostos. És a dir, en quina mida el pressupost català condiciona l'espanyol i l'espanyol condiciona el català, perquè aquí la clau a Catalunya és el PSC, però clar, el PSC també no pot anar en contra del que digui el PSOE. Llavors aquí la xucaca és una mica per tots. No fa l'efecte.
Les relacions del PSC amb el PSOE són les que venen a estar obertes en el protocol que vam renovar el 2017, un cop Pedro Sánchez va ser escollit secretari general, i que estableix que en el marc de la política catalana i la política municipal tenim, diguem-ne, les decisions es prenen al PSC. No? Matèria de pressupostos és que jo he estat molt clar, però és que ho he estat ja l'any passat, vaig dir el mateix. No? Jo penso que el moment que estem vivint fa aconsellable que tothom, tots els governs, tinguin pressupostos en temps i forma, i penso que aquesta és l'actitud que s'hauria de tenir. A tot arreu, tots els partits polítics haurien de fer, en aquest sentit, una mena d'oposició d'estat, que dic jo, no? I haurien d'estar a l'alçada de les circumstàncies. Jo intento estar-hi, intento oferir-me, i m'he ofert, i per tant ho he dit, i no tinc cap inconvenient. Ho he dit abans, quan no hi havia ningú raonava de trencament del govern, el 27 d'agost em sembla que va ser, com ho vaig dir, amb un programa de ràdio, ho he reiterat en el debat d'orientació política general, ho he anat reiterant tot aquest mes de setembre, vaig en sèrio. No tinc cap inconvenient en seure. No sé si és el que em convé a mi o no, però crec que és el que li convé a Catalunya, i voldria que fos un pressupost de país. I fins i tot ara m'hi ofereixo. I fixi's que hi ha gent que demana mocions de censura i qüestions de confiança. No, jo, primer que vull és un pressupost, perquè aquests 3.098 milions d'euros de majors ingressos els puguem posar a disposició dels ciutadans de Catalunya. I això a mi no condiciona res més que la meva manera de pensar. No condiciona ni el PSOE ni ningú. Vaig per aquí i crec que, a més a més, que és el que s'ha de fer.
Acabo només amb dues preguntes. Insisteixo, li agraeixo molt a Salvador Illa, el primer secretari del PSC, qui pot tenir en les pròximes setmanes un paper important en la política catalana, com hem sentit, oferint-se a negociar els pressupostos tenint en compte la trencadissa del govern i, per tant, d'aquesta majoria independentista que hi havia. Per una banda, estem esperant que hi hagi composició del nou govern de la Generalitat de Catalunya. Des del seu punt de vista, Salvador Illa, creu que seria raonable, tindria sentit que hi haguessin menys conselleries de les que hi havien, que hi hagués menys despesa en aquest aspecte?
Miri, que faci el govern que vulgui, senyor Aragonès, vull dir-li. Jo amb això crec que ja tenim tot el marge per poder fer composar el govern que vulgui o que pugui. L'únic que demano és que ho faci ràpid i que expliqui ràpid què vol fer i com ho vol fer. I que doni compte al Parlament de Catalunya en seu parlamentària de què ha decidit fer i com ho vol fer, i a partir d'aquí en seu parlamentària li donarem la rèplica que haguem de donar, no? Però no, ja portem 500 dies perduts,
I l'última, amb sinceritat, m'ha dit, no li va agradar, no és una cosa que es quedés content quan va saber que Junts sortia del govern, però alhora també li va semblar que era més a prop de ser president de la Generalitat?
No tinc cap pressa. Jo el que desitjaria, i dic amb sinceritat, és que les coses a Catalunya anessin bé. Jo el que vull és que a Catalunya la política s'endreci. Penso que, i ho constato cada vegada que em va pel territori, per exemple, ahir un cop més ho vaig constatar a Berga, no? Penso que el país té enormes potencialitats, penso que l'economia, l'empresa, la ciència, la cultura del país va bé, però penso que estava la cultura molt desendreçada. I el meu objectiu és endreçar políticament Catalunya, que el govern funcioni, que el Parlament tingui una presidència efectiva, que quan toqui es facin eleccions. Això és el camí em mou en aquest moment. Sí que havia de dir que el que estic veient és que el paper del meu partit per endreçar la política catalana cada dia em sembla que és més rellevant, perquè veig que els altres actors polítics sembla que s'esforcin dia a dia a mantenir aquest desordre i desendreçar-ho encara més, no?
Això vol dir que es va sentir efectivament més a prop de ser president?
Però no és una qüestió de que jo vulgui, per mi, una responsabilitat concreta.
Home, imagino que deu voler ser president, senyor Illa.
Sí, que ho vull, però vull dir que no és el que em mou, en primer lloc. O sigui, que sí que vull, si no m'hagués
presentat... Què diu ara? La primera vegada que sento un líder polític dient que el primer no és ser president i, per tant, aplicar les seves polítiques.
Sí, vostè m'ha demanat que fos molt sincer, i soc molt sincer.
Sí, i tant.
Esclar que vull ser de president de la Generalitat, si no m'hagués presentat. Però em preocupa arribar a ser-ho el més ràpid possible, i és el meu objectiu, no, i he dit, el meu objectiu número 1 és endreçar la política de Catalunya, perquè està molt desendreçada. I veig que hi ha actors polítics que la desendreçen cada dia més i que extenen aquest desordre a altres institucions. I això és el que a mi, quasi que m'indigna moltes vegades. I aquest és el meu primer objectiu. I l'anteposo a arribar abans o després a la presidència de la Generalitat per la que treballo. I li dic, això també li dic, que el que estic veient és que el paper de la meva formació política cada vegada és més rellevant en aquest posar ordre a la política de Catalunya, que en aquest moment és la que no està ajudant a que el país tiri endavant. Ho dic amb tota contundència i aplicant-me un nivell d'autocrítica que em correspongui també com a membre que forma part de la classe política de Catalunya.
Ho dic perquè
estem malgastant un temps que no ens pertany. Aquests 500 dies que s'han perdut no pertanyen als polítics que l'han perdut, pertanyen als ciutadans de Catalunya. I estem en un moment molt delicat. I jugant que si hi haurà pressupostos o no, que si prorrogarem pressupostos, em sembla no tocar de peus a terra.
Ho dic perquè sap que a vegades quan hi ha aquestes majories tan petites es parla d'allò que se'n diu l'abraçada de l'os, i s'ha referit de fet al paper del Partit dels Socialistes com una possible abraçada de l'os a Esquerra Republicana.
No, però jo amb això no ho faig molt més senzill, no sé com dir-li. Vull dir, jo ja ho he dit, és a dir, alternativa a un govern que crec que no funciona, i mà estesa, que crec que és bastant de sentit comú, perquè aquelles coses que en aquest moment tan delicat puguin ajudar els catalans, doncs es puguin materialitzar. Això és el que jo estic fent, el que estem fent. Vamos, i el que demà proposaré que seguim fent a l'executiva del meu partit, que va reunir de forma extraordinària, com no pot ser d'una altra manera, per avaluar la situació política. No? En aquests paràmetres ens anirem movent, i si també vi dic, anirem veient què va passant, i en funció d'això, doncs anirem prenent les decisions, i jo estaré sempre a la seva disposició per comentar-ho en els seus micròfons, com vostè m'ho requereixi.
Li agraeixo moltíssim. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, crec que la conversa ha estat prou interessant. Senyor Illa, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí, per la deferència.
Un plaer, moltíssimes gràcies a vostès. Bon dia tinguin.
Gràcies, bon dia. Ara passen 3 minuts de 3 quarts de 10 del matí, crec que ha deixat algunes coses interessants que podrem comentar de seguida, després de la publicitat.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Nova llei de pensions.
Què hi guanyo jo per continuar treballant més enllà de la meva edat de jubilació?
Tens dues opcions. La primera, per cada any extra que treballis, la Seguretat Social t'incentivarà amb entre 5.000 i 12.000 euros. Aquesta quantitat multiplicada pels anys treballats se t'abonarà en un sol pagament quan et jubilis. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Govern d'Espanya.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Àvia, tu quin detergent utilitzes per rentar la roba?
Home, nen, Detersolin Ultra, el de sempre. Fa 80 anys que Detersolin cuida els colors de la nostra roba.
Gràcies, àvia. Tu sempre tens la solució a tot.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Són 90 euros. Efectiu o targeta?
90? Però si això ho compràvem abans per menys.
Espera, que tinc la targeta del Club Vanguardia.
75 euros. Voleu una bossa?
Ho veus? Ja et vaig dir que era una bona idea subscriure'ns a la Vanguardia. Som-hi, que ens hem guanyat un cafè.
Senyora, que si vol una bossa.
Subscriu-te a la Vanguardia i gaudeix dels descomptes del Club Vanguardia.
A Murprotec estem a prop teu des de fa 68 anys. Tenim un equip de professionals al teu costat per eliminar de forma definitiva les humitats per capil·laritat, filtracions laterals i condensació. Una llar lliure d'humitats amb un aire net és una llar sana i segura. Demana el teu diagnòstic complet i gratuït. Truca al 900 102 103 o accedeix a murprotec.es. És en Picó qui us ho diu.
Nova llei de pensions.
Pot ser que la meva pensió perdi poder adquisitiu amb el temps?
Amb la reforma de la llei, les pensions s'actualitzen cada any en funció de l'IPC. És una de les aportacions més valuoses d'aquesta nova llei que garanteix el poder adquisitiu de les pensions en el futur. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
Soc l'Elisenda Camps i pels meus viatges confio en Tarawa, del grup Wise. A Tarawa tenen les millors experiències per les teves vacances. Experiències personalitzades i úniques. Viatges sostenibles i a mida per tot el món. Tarawa t'ho fa realitat.
Truca'ns al 602 25 42 35, 602 25 42 35 o envia'ns un missatge. Tarawa.
RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1... Arrancada contundent.
Apunteu bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. Setena cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hospital Universitari General de Catalunya. Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a RAC1.cat.
Tota aquesta gent de RAC1, de veritat, eh?
No, escolta,
la gent està molt en forma.
Us esperem a la cursa de RAC1.
Últims dies. Inscriviu-vos-hi fins al dimecres 12 d'octubre.
Festa d'esport i ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC1. Tots som u. Amb la col·laboració de Matlle Origen, Coptering, Mizuno, Vermuts Miró i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
9 minuts i arribarem a les 10 del matí. Doncs bé, Salvador Illa, que ha passat pel Via Lliure, la conversa que manteníem amb una persona que pot tenir un paper important a través de la seva formació, que recordem que és la primera força de Catalunya després de les eleccions, les darreres eleccions, i que pot tenir, insisteixo, un paper important si és que tots els elements entren en joc. Sí que m'ha sorprès aquest punt que tenia Salvador Illa, que de tant que creia que havia d'haver-hi estabilitat, pràcticament no volia ni guanyar la presidència de la Generalitat.
Quasi no volia ser president.
Però a part d'això, ha estat bastant contundent amb Oriol Junqueras, molt més del que és habitual en Salvador Illa, quan li he dit no acceptem lliçons de ningú. I després aquesta qüestió d'estar disposats a negociar, però no en blanc, els pressupostos. És a dir, no regalar uns pressupostos, sinó que en parlem, diguem-ne, com a mínim que hi hagi una negociació, no? Què t'ha semblat?
Sí, però fixa't que no ha posat cap condició, eh? Que no ha posat cap condició.
No
sembla
posat,
que només amb el fet, sembla que només amb el fet de que s'asseguin, que els truquin per negociar, que és una cosa que, en principi, qualsevol govern hauria d'intentar un pacte amb totes les forces polítiques. És veritat que, per exemple, en negociacions es pot deixar l'extrema dreta fora, i a vegades que això ha succeït, però és el més habitual, no?
No tens Mira, president... Tània, és que ara has tocat una cosa que hi he pensat mentre estàvem fent l'entrevista. No tens la impressió que aquesta negociació per als pressupostos és per al PSC el que la taula de diàleg és per a Esquerra? És a dir, com a mínim aconseguir que aquests senyors s'asseguin i reconeixin que estem negociant.
La fotografia.
La foto.
La fotografia. Fixa't que no.
Perquè vol dir moltes coses, aquesta foto. És a dir, per Esquerra vol dir moltes coses que asseure a Pedro Sánchez a una taula sobre al voltant de l'autodeterminació del futur polític de Catalunya, i per al PSC és molt important que un partit que els ha dit reiteradament sou el del 155, que aplaudiu quan ens fiquen a la presó, s'assegui i hi hagi una foto de parlem dels pressupostos, no?
Què passa aquí, Xavi? Que sembla que hagin d'estar enfrontats quan realment es necessiten, però no poden fer veure que es necessiten i s'entenen. Per tant, aquí ve la litúrgia de la política, i per això crec jo que Salvador Illa no ha posat ni una condició, només negociar. Però quan tu negocies dius, mira, doncs jo vull o més despesa social, o vull això que m'ho treguis, o vull aquesta línia vermella, no n'ha posat cap. És a dir, ha donat la sensació de que ells, només amb el fet que els truquin i hi hagi aquesta negociació, ells ja s'hi posaran bé, perquè l'altre escenari, el de la pròrroga, ha dit realment que era molt irresponsable. Per tant, aquí jo crec que és la constatació d'una cosa que la podem traslladar igual en la negociació dels pressupostos al Congrés dels Diputats, i és que, i em puc equivocar, però hi haurà acord allà i aquí. El que passa que no poden fer veure que això serà tan senzill, però es necessiten i jo crec que acabarà caient pel seu propi pes.
Ferran, Manchón i Caral.
Sí, aviam, jo crec que Salvador Illa juga clarament a tenir un paper central, en transmetre que la seva és una opció útil i que és una opció constructiva, i més en el context econòmic que ens diuen que tindrem aquest curs, i també ho fa en contraposició a Junts, no? al discurs de Junts, que ara s'endurirà i segurament es tornarà més maximalista, i també a la gestió que està fent Esquerra, que està sent una gestió que no està sent precisament plàcida, no? amb aquest any i mig que portem de govern. Veurem a partir d'ara què és el que passa, però fins ara no ha sigut una gestió plàcida la de la presidència de Pere Aragonès. I, per tant, jo crec que clarament Illa s'intenta contraposar als altres dos grans partits de l'escenari polític a Catalunya, Esquerra Republicana i a Junts. Això per una banda. I per altra banda, és evident és que el que explica també el to de Salvador Illa és que el PSC no juga en un pla, no només juga al pla de la política catalana, sinó que també juga al pla de la política espanyola. Per tant, que no sigui radical en el seu discurs Salvador Illa a l'hora de demanar mocions de censura, qüestions de confiança o eleccions, jo crec que sobretot s'explica perquè a qui no li convé que passi això és el PSOE, perquè el PSOE necessita els vots d'Esquerra Republicana a Madrid. És a dir, el PSOE està en una situació en què les enquestes no li són favorables, en què no hi ha cap escenari de col·laboració amb el Partit Popular, amb Alberto Núñez Feijóo. Per tant, per cada setmana tenir una trajectòria mínimament plàcida al Congrés dels Diputats, aprovar lleis i poder aprovar els pressupostos, necessita Esquerra Republicana. Per tant, si el PSOE necessita Esquerra Republicana a Madrid, no pot fer a Catalunya una oposició contundent i una oposició, diguem-ne, radical, no? Clar, el tema és també això, com ho gestiona Esquerra Republicana. La Tània ha donat per fet que el PSOE, si no m'equivoco, que Esquerra aprovarà els pressupostos del PSOE a Madrid, cosa que jo comparteixo bastant. També,
si més no, sí, els crec, facilitarà.
Exacte, i no presentarà una esmena a la totalitat, jo crec que acabarà així, i que el PSC acabarà votant els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Jo això no ho veig tan clar, perquè Esquerra Republicana no es vol desprendre, diguem-ne, de la força que en aquests moments, poca o molta, més aviat més poca de la que voldrien pels resultats que han obtingut tant a la negociació de pressupostos com a la taula de diàleg, que li donen els seus 13 diputats a Madrid. Si Esquerra Republicana va a buscar a Catalunya els vots del PSC, doncs que es despedeixi, diguem-ne, de poder condicionar de forma forta, de forma contundent, els pressupostos generals de l'Estat, i ja veurem el que passarà, el que passaria amb la taula de diàleg que al llarg d'aquesta tardor hauria de concretar acords, per exemple, amb el tema de la reforma del Codi Penal pel delicte de sedició.
Sobre això, ara de seguida el Manchón i el Caral, però abans crec que a Sant Jaume hi ha hagut moviment, no sé si ha arribat ja el president aragonès, Segiró.
Sí, ben bé, arribat fa mitja hora quan estava entrevistant el cap de l'oposició, Salvador Illa. Ho ha fet sol, com hem comentat, amb el seu cotxe, i ja és a dins de Palau, doncs, treballant aquesta configuració del nou govern. Alguns elements que ens apunten fons de Palau que poden ajudar a entendre i interpretar com pot ser aquest nou executiu. El primer és que entre reunions i trucades, algunes amb més èxit que d'altres, com comentaves al principi, el president també està tenint reunions i converses amb agents econòmics i socials. Això casa molt amb els discursos que està fent últimament, amb la seva preocupació per la crisi econòmica, per la incertesa i l'impacte que pot tenir la inflació. I l'altre és el paper que està tenint Laura Vilagrà en aquesta configuració del nou govern, actuant pràcticament de facto com a mà dreta del president, que això podria casar perfectament amb algunes de les travesses que la situen com a futura nova vicepresidenta del govern.
Veurem què és el que passa en les pròximes hores. Gràcies, Cesc. Manxona.
No, a veure, jo crec que el Salvador Illa està actuant bastant a partir de com és ell, com és el caràcter que té, però sobretot amb una cosa que crec que dona per alguns malentesos, que és que jo recordo quan amb la gestora del PSOE, amb Javier Fernández, va haver-hi un enfrontament molt, molt important entre el PSOE i el PSC, i es deia, perquè era la petició del PSOE en aquell moment, que, per exemple, el PSC no hauria de tenir membres a l'executiva del PSOE. Qui portava aquelles negociacions era Salvador Illa, i va mantenir l'autonomia del PSC, fins i tot perquè ara tenim Miquel Iceta, per exemple, a l'executiva del PSOE. És a dir, que no es va complir res del que volia aquella gestora en aquell moment de gran enfrontament amb el PSC. És a dir, que pot tenir o pot mantenir aquesta autonomia que dèiem que en el passat no va poder. Jo pensava, quan parlava quan li feia la pregunta, amb el Raimon Obiols, que es va sacrificar d'alguna forma. Va ser la peça que es va sacrificar per no intentar guanyar mai de veritat la Generalitat, perquè el PSOE necessitava Convergència i Unió a partir sobre